Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya es prepara per al que, segons els meteoròlegs, serà l'episodi de vent més intens dels últims 20 anys. Les previsions apunten que la ventada arribarà al llarg de la matinada i els cops de vent més intensos seran, en principi, a partir de les 4 o les 5 de la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent ja comença a reforçar-se a les cotes altes del Pirineu i també al prelitoral i al litoral. Algunes informacions apunten a cops de vent fort a la comarca del Garraf. A Montserrat s'han registrat un cop de 72 km per hora i a les cotes altes del Pirineu s'han superat els 113 km per hora. És l'exemple de Boí, a una cota de 2.500 metres. Davant d'aquestes previsions i de manera inèdita, el govern ha suspès tota l'activitat educativa al país i des de les llars d'infants fins a les universitats. També queden aturades les activitats esportives i l'assistència sanitària i sociosanitària no urgent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
Evitar desplaçaments que no siguin necessaris. Per això s'ha fet la suspensió de les classes, de les activitats esportives, la realització d'aquelles activitats que es fan grupals o individuals en l'espai públic. Penseu que és la primera alerta Vencat, és alert Vencat, que enviem per un episodi de vent d'aquestes característiques a tota Catalunya. Per això també, en el marc de la resolució, es remarca la importància de teletreballar.
Tot i que la part més intensa arribarà en les pròximes hores i s'allargarà fins aquest dijous al migdia, els bombers han atès ja prop de 600 incidències relacionades amb el vent, com caigudes d'arbres o objectes, i el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès 11 persones i a 4 les han hagut de traslladar a centres hospitalaris, tot i que cap de gravetat. Cal recordar que el temporal tindrà dos pics de perillositat aquest dijous i també dissabte. Per això no es descarta que rues de carnaval i altres actes del cap de setmana s'acabin modificant. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Aquest dijous els trens circularan, però amb limitacions. A l'aeroport del Prat aniran decidint en funció de com evolucioni l'episodi de vent. A Barcelona han suspès per primer cop el servei de Bicing i recomanen no circular amb moto. I a la xarxa viària els vehicles pesants tindran limitada la circulació a les autopistes i no podran avançar.
Els sindicats d'educació demanen al govern que mogui fitxa després de la vaga massiva d'aquest dimecres amb milers de docents i treballadors de centres educatius mobilitzats. El govern xifra el seguiment en el 40%, mentre que els sindicats enfilen la xifra fins al 88%. Els sindicats exigeixen una proposta en ferm i el govern diu que en tenen una, que pot ser un punt d'inflexió i que debatran a la propera taula el 19 de febrer.
Donald Trump diu a Benjamin Netanyahu que continuaran negociant amb l'Iran per arribar a un acord sobre el seu programa nuclear i que, si no hi ha acord, Teheran ja sap a què s'exposa. El president dels Estats Units ha rebut el primer ministre israelí a la Casa Blanca per setena vegada en poc més d'un any.
El Lliure de Gràcia estrena Una festa a Roma, una història que reivindica l'amor a la tercera edat i la memòria. Clara Segura dirigeix aquest text de Marc Artigau, protagonitzat per Marta Angelat, Oriol Vila i Lluís Marco. L'Hospital Germans Trias de Badalona és dels primers de l'Estat que aplica el primer fàrmac contra l'ELA que pot allargar la supervivència d'alguns pacients. L'han administrat a un home de 44 anys amb una determinada mutació que afecta un 2% dels malalts.
El fàrmac és el primer que pot alentir l'evolució de la malaltia i en alguns pacients fins i tot millorar la seva capacitat muscular i respiratòria. Escoltem Míriam Almendrote, especialista en malalties minoritàries neuromusculars dels Germans Trias, i l'Adolf, el pacient que reconeix que es va informar sobre l'eutanàsia però que ara ha desestimat aquesta possibilitat.
Produeix un enlentiment en aquesta pèrdua de força. Fins i tot un quart dels pacients tractats s'havia produït una certa milloria i també poden millorar els paràmetres de funció pulmonar.
Vaig preguntar les opcions que hi havia. Vaig voler tenir tota la informació en aquell moment. El moment desestimat i llançar-me cap al tractament.
Recordem que aquest any la marató de 3CAT, que es farà el 13 de desembre, estarà dedicada precisament a malalties neurodegeneratives i neuromusculars, com ara l'ELA.
Esports, el Barça disputa aquest dijous l'anada de les semifinals de la Copa al camp de l'Atlètic de Madrid, amb les baixes finalment de Rafinha i de Rashford. El brasiler té una sobrecàrrega a l'abductor i l'anglès té molèsties al genoll esquerre.
Aquest dimecres s'ha disputat l'anada de l'altra semifinal. Amb aquest resultat, Atlètic Club de Bilbao 0, Real Societat 1.
El Madrid, a més, un comunicat en què anuncia que ha arribat a un acord a tres bandes amb la UEFA i la European Football Clubs, l'antiga ECA, per a la suspensió del projecte de la Superliga.
Aquest dimarts han començat les eliminatòries de repesca de vuitens de final de la Lliga de Campions femenina. En destaquem un resultat, el París 2, Real Madrid 3, un marcador que dona avantatge al conjunt blanc per ser el rival del Barça als quarts de final.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
De la matinada i pràcticament 8 minuts, ja ens hem posat al dia, ja hem vist que on ha començat a fer més vent és justament on ens heu dit alguns dels oients que ens heu trucat en aquesta primera hora de la nit dels ignorants, la Claudina des de la Granada del Penedès i la Mercè des de la Vilanova i la Geltrú, és aquí on ha començat i de cop i volta, és les dues ens heu dit exactament el mateix, hi havia una calma absoluta, no es movia ni un bri i de cop i volta els arbres d'una banda a l'altra. I ara, pel que sentíem a les notícies, el que es traslladarà més cap al litoral de Barcelona és, en principi, diuen que cap a les 4 de la matinada, és a dir, que s'ha retardat un palet respecte a l'hora inicial que havien dit. Per tant, màxima precaució, com deia, i demana Protecció Civil i demana el govern. Què us volia dir? Algunes preguntes que encara tenim, a veure si us inspireu, que no tenen resposta. Per tant, jo ara us en faig memòria per si voleu trucar al 93-201-7474 i fer la vostra aportació. Per exemple, l'Anna Maria des de Navarcles l'altre dia ens deia per què quan s'emeten les pel·lícules a la televisió tallen els crèdits finals. La Mari Carme des de Belianes diu l'oli taca, la sosa càustica crema i quan s'hi posa aigua i es remena, en surt el sabó. Quina combinació química és aquesta que després serveix per rentar la roba? La pregunta de la Fina de Nou Barris, aquesta sí que l'hem contestat avui ja, on pot trobar tramusos secs, i ha fet una repregunta la oient que li ha contestat, que és la relació que hi ha entre menjar aquests tramusos i la baixada del sucre, si és que algú sap que hi ha alguna relació directa entre una cosa i l'altra. En Jaume, des d'Igualada, ja fa dies que ens va demanar per una pel·lícula, que es diu Rondalles, que surt un instrument que sembla de percussió. Diu, és semblant a una forca, però també té uns platets, com les panderetes, i un bastó l'acciona. Diu, algú sap com es diu aquest instrument que surt a la pel·lícula Rondalles. L'Aleix, des d'Esparreguera, per què ens creixen el nas i les orelles quan ens fem grans? I en Miquel, des de Sabadell, volia saber si hi ha lavabos públics a Barcelona, si n'hi ha, quants n'hi ha, i si n'hi ha, sobretot, algun obert de nit. Tot això són preguntes que heu fet vosaltres en diferents programes i que encara ningú ara ha contestat. També ens demaneu diferents músiques en alguna ocasió, i nosaltres hem fet llista, saps? Hem fet llista a veure si hi ha en algun moment doncs, la podem emetre, perquè hi ha un dia... Hi ha vegades que quan ho dieu, l'Oriol és ràpid, veloç, i de seguida la busca, d'altres vegades ens costa una mica més de trobar, però anem fent llista i intentem donar resposta a totes les peticions que ens feu de música. I ara fa uns dies hi va haver un oient que ens demanava sobre una pel·lícula dels Barrufets, oi que sí? Doncs mira que l'hem trobada.
Barrufem, fem, fem, barrufant, fan, fan. Barrufem, 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 fem, fem. La-la-la, la-pum, la-la-la, la-pum, la-la-la, 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 la-la-la.
No s'haurien estressat molt amb la lletra d'aquesta cançó, eh? Això també és veritat. Però era el record que en tenia aquest oient i al final l'hem trobada i l'hem pogut posar. Va, que el 932017474 ens trucarà en Jordi, que està en ruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i tots els ignorants. Però... mira, que estic aquí, que acabo de sortir de Manresa, jo començo a treballar ara.
Sí.
I faig el mateix recorregut cada dia, ara vaig cap a Guissona a carregar.
Sí.
I volia fer una pregunta sobre l'alarma aquesta que han enviat aquesta tarda.
Hey.
Que jo dormo per les tardes, vale? Ja que començo a treballar ara i fins allà a les 11 o les 12 no plego... I jo he posat, com cada tarda, poso el telèfon en mòdul avió. Que no m'entra ni cap WhatsApp, ni cap trucada, ni cap correu electrònic, res. El telèfon com si estés...
apagat.
Exacte.
Sí, sí.
I he pensat, dic, quan l'engeguis, perquè jo ja sabia que donarien aquesta alarma.
Ja.
Perquè ho havien dit, que segurament... Doncs l'he engegat i no m'ha sortit l'alarma ni m'ha sortit res.
No t'ha sortit l'alarma, no.
No, i he pensat, dic, no seria que... No sé, perquè quan el treus de mode avió, llavors t'entren els WhatsApps, t'entren els correus electrònics,
sí,
t'entra tot.
Sí.
I he pensat, pues segurament et sonarà l'alarma o et sortirà a l'avís que han donat l'alarma.
I no t'ha sortit res.
Res de res.
I les altres vegades que ho han fet sí que t'havia sonat?
Bueno, les altres vegades que ho havien fet estava en actiu, diguéssim, estava el telèfon bé. Ah,
estava obert i t'havia sonat.
Sí,
d'acord.
Inclús jo sóc de Manresa, però diguéssim, la meva zona de reparto i això és el Vallès, i quan han fet la prova al Vallès,
també
doncs m'ha sonat.
Clar.
I vull dir, no seria que hauria d'haver un... Perquè si ara no miro la tele ni miro res...
Sí, sí,
i no...
pot sortir sense saber que hi ha això, clar, està, sí, sí, ja t'entenc.
No sé.
Si hi ha un sistema perquè es guardin les alertes quan el mòbil està en mode avió, no? Seria
exacte,
una mica la pregunta.
Perquè vull dir, els missatges bé arriben.
Clar.
Si hi ha hagut alguna trucada, també et marca que hi ha hagut alguna trucada
clar,
o alguna cosa, el que sigui.
No. Però les alertes no, sí, està bé.
Exacte.
Ho demanarem, Jordi. Escolta, t'està fent vent per ara, aquí
sí,
o no?
Sí, ara que he sortit de casa no feia gens de vent i ara sembla que comença a fer una mica, però bueno, diuen que l'ofort serà...
Més tard.
Sí,
per tant...
llavors a la baixada ja ho trobaré. però sí. Bueno, anirem poc a poc.
Poc a poc, exacte.
I bona lletra.
Avui no, més en compte que mai, Jordi. Vinga, sí. Que vagi molt,
molt bé.
Abraçada.
Vinga, adéu-siau. Apa, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Ja he fet la pregunta, aviam, quin és l'origen del català?
Quin és l'origen del català? Molt bé.
Sí, la llengua català.
Sí, sí, de la llengua, correcte.
Sí.
Perfecte, Miquel. Tu també estàs en ruta, amunt i avall?
Sí.
I com teniu el vent?
Bé, de moment aquí a Barcelona, de moment encara està bé.
Estàs a Barcelona ara, eh? Sí.
Sí.
Per tant, aquí no em fa. No, jo miro per la finestra i veig que no fa vent. A veure com comença. Doncs en compte, com sempre, els que esteu amunt i avall tota la nit, eh, Miquel?
Molt bé, moltes
Vinga.
Gràcies.
Gràcies, adéu. En Vicenç, des de Ciutat Vella, Barcelona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Doncs mira, truco perquè ja vam parlar fa uns mesos, el 2025, del tema del CP.
Home, i tant, però
I
és tant, que no, continua el colabrot, eh?
I clar, i ahir veig la notícia,
sí,
TV3, no?
Sí, del, jo també.
Del drama que està passant.
I dic que em fa de temps, no?
Que em fa de temps que va, jo dic, ara se n'adonen? Perquè això fa mesos i mesos
i
mesos... Bueno, estem parlant de la pandèmia, no? I em va semblar molt lamentable que va sortir aquell senyor, portava 2 mesos intentant agafar...
Cita prèvia,
que se n'anava a Berga. I m'agradaria saber les administracions que ara, no sé, se n'adonen, no? Jo vaig tenir un problema i va ser amb unes respostes bastant nefastes per part seva. Però penso... Parlem del CEPE i el SOC. Què té a veure amb tot això? El SOC pot fer alguna cosa? Què hi pot fer la Generalitat de Catalunya respecte a això? Mm-hmm. O és culpa de qui és...
Sí.
Aquesta cosa que allà vas al CEP, el CEP és el SOC, el SOC al CEP, i uns i altres, el SOC mai vol saber res de tot això,
ja.
No?
Mm.
Bueno, doncs potser hi han de posar mans a l'obra i resoldre aquest problema, perquè el que no pot ser és això, no? Que la gent estiguem anant amunt i avall, afortunadament jo estic treballant, però ja tremolo quan haig de tornar a demanar, per al CEP discontinu,
ja.
Tornar a demanar cita, ja tremolo.
Sí, sí, perquè no pots demanar-ho ara i dir, tinc la
exacte.
Cita per si les mosques, no?
No, pots demanar la cita. I, bueno, és que què pensa fer el govern? Què pensa fer la Generalitat sobre aquest tema? O no té poder davant de tot això?
Bona pregunta.
I em sembla molt lamentable, perquè estem parlant del pa de la gent. No estem parlant
no,
de...
No, està clar.
Doncs ara estem amb tot el problema de la Renfe, que és molt lamentable. Doncs aquest també és un altre tema molt lamentable, que hi ha gent que s'hi juga poder pagar la vivenda o menjar.
I
em sembla que...
Que és molt greu, sí, sí.
És molt greu. I no, fins i tot les màfies, allò sortint, allò, que els locutoris, 20 euros o 30 euros perquè et busquin una cita. És un servei públic i no entenc que això estigui passant i que ara estigui... Perquè jo hi vaig aconseguir una cita fa uns mesos pel tema de l'estiu i em deien, m'ho va dir, allà en diagrama, sí, hi ha màfies, estem intentant, estem procurant els programes. Un govern no pot aturar tot això, no m'ho puc creure. Que un govern no pugui aturar aquestes màfies dels locutoris.
És que és
i que la gent hagi de pagar 20 o 30 euros per aconseguir cita prèvia.
És que sempre hi ha el que s'aprofita del vulnerable. Sempre,
exacte, però
sempre.
El que no puc dir és que un govern que pot espiar uns partits polítics, el Pegasus, i no pot aturar tot això...
Ja.
És que em sembla molt lamentable.
Sí, Vicenç.
És que no ho entenc.
No,
I ahir vaig a la notícia i dic, és que no pot ser. Mm. És que, bueno, com sempre, anem tard.
Sí, vaig pensar en tu ahir, justament, quan la vaig veure. Dic, mira, això ho vam fer fa no sé quan, perquè va trucar un oient, imagina't.
I què pensen fer els governs d'aquí? Què pensen fer la Generalitat o el SOC? Què pensen d'alguna cosa o no? O pot o no pot fer res.
No pot fer res, sí, sí.
Exacte.
A veure, ho demanarem, Vicenç, a veure què ens diuen.
Vinga.
Gràcies,
bona nit.
La Marina, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Jo voldria preguntar una cosa, però primer estava molt bé de dir les coses que no van bé, però no per criticar, sinó per millorar, com el senyor de l'alarma,
Clar. Quan
està viu. I després les coses que no es poden fer, jo no sé, el poder és un estrany, però hi ha gent que no el pot tenir. No pot manegar. Sempre passa per davant d'algú o no arriba. I hi ha coses que és problema de comunicació, en petita i gran escala, i implicació també, eh? No som robots, som persones, eh?
Sí, tota la raó, Marina.
No cal implicar massa, jo m'implico massa, sempre m'ho han dit, eh?
Ah, sí?
Per una part dirà bo això per dir, pel que és d'això, però per una altra, no, però, a veure, no, escolta, li dic, jo amb una persona li dic avui, per no faltar, li dic, escolta, és que no hi ha cobertura, podria parlar més poc a poc, però és que anava com un robot, no m'escoltava. Dic, al final m'ha escoltat, però,
Clar. No
sé, una cosa d'informació de salut, no vull dir què, però una altra cosa, jo... A veure, ara diuen que també el dissabte podria hi haurà el pic. una altra vegada.
De vent, vols dir?
No podran passar.
No, de vent, vols dir? Sí. No, però jo he vist... És demà i veurem què passa dissabte, eh? Però
jo veurem què passa.
Sí.
Mira, estem aprenent... Bueno, a vegades hem de fer a la vida, no? A veure què passa avui, demà què passarà... Ja m'ho va dir una que ella no sabia, que era de casa benestant o... I tenia una bona carrera, el que sigui, que li agradava molt. Jo no sé si demà podré menjar, doncs, faré aquest exemple. No sé demà què passarà, però bueno,
no, clar.
Si ho tens controlat, millor.
És informar-se, perquè a més les qüestions meteorològiques poden canviar, sí, perquè entra no sé què per no sé on, i això desfà no sé què, sí, i de cop i volta, o sí, al revés, eh?
I després, que a vegades jo he parlat amb algú, però si no hi ha nada, si, aquí la ciutat no es veu tant, a vegades, però els pobles sí. Després, si passi a uns panons, vindrà una ventada que, bueno... Llavors, hi ha gent que no s'ho creu, no s'acaben de creure i passa, eh?
Ja, sí que passa, sí. Home, en tenim proves, de que passen coses.
No, doncs per això. Llavors, no, és... per avisar, no per...
Minimitzar els riscos, és el que dèiem, sí. El que passa que...
Sí, a vegades no hi ha més remei, però... Hi ha una pregunta sobre els trens. Jo m'agrada molt el tren, no? L'autocar també, però, no sé, no em fa por. Hi ha la Trindo, l'assistència, la tenen a buscar si no pots anar sol o el que sigui. I jo sempre fardo, no sé, és una paraula... Bueno, m'afa goig el tren perquè m'agraden aquests, però sobretot totes les de llarga distància. Potser els de Rodalies alguns s'hauria de canviar, eh? Jo no, no. Però normalment ha sigut dels millors trens de tot el món. A Espanya. Ha tingut fama d'això.
Ja.
No sé pas. Jo voldria, la pregunta és, perquè ara sento com que, ai, no, no, jo ara no agafaré el tren. Ui, jo l'avió, jo prefereixo sota terra, però jo he d'agafar l'avió. I llavors, encara no tindrem aquesta por sempre a pujar en un tren? O hi ha gent que ha pujat al tren aquests dies, que sí?
Sí que hi ha gent que ha pujat al tren, sí que sí.
No, però és com...
Però sí que, sí que hi ha gent que té por, segurament,
que té,
sí,
por. I que no duri per sempre, perquè, clar, si no, no faríem res.
Està clar.
Com no volem anar a un lloc perquè tal, no, s'ha d'anar als llocs, perquè no sempre té que ser igual.
No, exacte. No. És més, quan passa alguna cosa, després és quan és més segur tot, perquè encara es dobla la seguretat de la...
Sí, sí. Ara mateix el que passa avui no és culpa, culpa del temps, no?
No, correcte, sí.
I no sé, vull dir, volem dir, traurem aquesta por d'anar...
Segur que sí, si ens vam treure la por de la pandèmia, que estàvem tots espantats, i ara qui se'n recorda? Sí, sí. Hi ha gent que se'n recorda molt perquè van passar casos molt greus.
Oi.
Però molta gent s'ha oblidat, eh? I és per no oblidar-se'n, o sigui que...
No, fem una recuperació.
Sí, exacte. Marina, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. El 25 de febrer del 1964, a Miami Beach, Cassius Clay, amb només 22 anys, es va proclamar campió del món dels pesos pesants, derrotant el que fins aquell moment ostentava el títol, Sonny Liston. Ho va fer al setè assalt per abandonament del fins aleshores campió. Els dies previs al combat, els periodistes li van preguntar a Clay, que tot just un parell d'anys després es canviaria el nom pel de Muhammad Ali, quina tàctica faria servir. I Clay els va mirar i va deixar anar una de les seves famoses frases: flotar com una pavellona, picar com una abella, les seves mans no podran arribar allò que els seus ulls no puguin veure. Doncs a partir d'aquell moment es començaria a forjar la llegenda del que per molts és considerat el millor boxejador de tots els temps, el més gran, no pas el millor cantant, perquè aquesta cançó, que em diu l'Oriol, és ell qui canta, mireu, no seria, diguéssim, la gran veu del Stand By Me, però sí que era el més gran boxejador. Doncs bé, gairebé 62 anys després d'aquell combat, el periodista i escriptor Jordi Cervera acaba de publicar a l'editorial Delicte una novel·la ambientada en el món de la boxa, que es titula Flota com una papallona, manllevant aquesta frase de Cassius Clay. I avui tenim en Jordi Cervera per explicar-nos la novel·la. Jordi, bona nit.
Molt bona nit.
Benvingut a la nit dels ignorants. Escolta'm, per què una novel·la sobre boxa?
perquè potser no està bé dir-ho, però m'agrada.
No, no, cadascú t'agrada la boxa.
I tot això, tots aquests combats de l'època dels anys 60-70, jo els veia, és dir, els donaven per la tele a les altes hores de la matinada, i jo era jovenet, era més que jovenet, potser era petit i tot, no? I m'agradaven, vull dir, era aquell món de la boxa com a únic camí de supervivència, no? És a dir, havies de ser boxejador torero si eres pobre i volies tirar amunt, no? A Amèrica eren boxejadors i aquí eren toreros.
Tu no estaves al mig dels
jo dos. No, a mi m'agradava, simplement m'agradava la idea dels toros, i tinc una mica més d'arrogància perquè sí, hi ha més maltractament d'això. Però dos persones que es fotin de bufetades entre ells conscientment de què ho fan, no ho trobo malament. I estan molts anys com molt mal vist, això de la boxa, i ara torna a estar com de moda entre les classes benestants, entre els executius, que ho fan com per cremar adrenalina i tot això.
Sí, escolta'm, i el gimnàs està... és una de les sí, sí, activitats que tens, doncs, boxa.
Doncs ara està molt de moda, i a mi sempre m'ha agradat. I era un món que també era com a molt de novel·la negra, no? De l'època aquella fosca del jazz, de les corrupcions, sí, les corrupteles i aquesta cosa, i a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, i ara he tingut l'oportunitat de fer-ho una mica adaptada als temps moderns, però sí.
T'ha inspirat alguna cosa en concret, o és el record que tu tens d'aquella època?
No, era una mica el record aquest, llavors, clar, adaptat una mica, que he tingut la sorpresa fa dos dies de veure que la realitat és em copia les novel·les, quasi, no? Sí? Perquè això que ha passat a Cercs, ara que han trobat una xarxa de combats il·legals amb la màfia russa al darrere, una mica, doncs, és el que explica una mica la novel·la, sí, no seria això.
No seria això, però...
Més o menys. Aquí seria lligar els dos mons, és a dir, seria lligar aquesta actualitat una mica més corrupta i una mica més salvatge amb la boxa clàssica de tota la vida.
Clar, no? Perquè, de fet, és un esport... Tu dius que t'agradava quan eres petit i tal, però és una mica tèrbol, no?
Sí, de fet, sempre...
Es parla d'això, no?, de combats arreglats, de allò, campions que els han dissenyat perquè siguin campions, no?, que pago per aquí perquè tu em deixis pagar i l'altre que vagi per terra.
Tradicionalment sempre s'ha associat una mica amb això, amb la màfia americana, amb aquesta idea de comprar combats, de que a vegades guanyaves més diners perdent que guanyant. I a mi m'agradava el Muhammad Ali una mica per això, no?, perquè com trencava com bastant els tòpics. Era un personatge, era un autèntic boques d'aquestos provocadors i una mica bronques, però tenia aquest punt com d'autenticitat d'anar una mica en contra de tot això i anar una mica per davant de tot això, no? I de fet, el títol original era això, flota com una papallona, pica com una abella, però no hi cabia a la portada. Ah, llavors, per tant, s'ha quedat amb el flota com una papallona amb punt suspensiu.
Per això has triat aquesta frase, no?
Exacte, sí, una mica era el típic del personatge clau de l'època, no?
Clar, això ho hem vist, des d'aquí ho hem vist molt en pel·lícules. Estats Units potser és un esport que té molts seguidors. No sé si Catalunya tu consideres que té una mica de tradició.
Jo crec que no, massa. A veure, jo recordo haver anat amb mon pare a vetllades i a matinals de boxa a Reus que en feien, no? Però era una cosa no especialment pública o no especialment famosa, no? Ja. Aquí va haver l'època també, no sé, que hi havia gent com l'Hortain o el Perico Fernández que marcaven una mica aquesta pauta, però no tenia aquella tradició i aquella potència que podien tenir els grans boxejadors americans, no?
Tu volies fer una novel·la negra, entenc, i vas considerar que aquest esport és el que millor et portava això, perquè no podies haver ambientat aquesta història en un altre esport, no?
Sí, suposo que sí. Qualsevol esport suposo que és corruptible, i
sí,
la prova la tenim
a
les notícies que va sortint alternativament quasi de tot, no? Però aquest m'agradava pel tipus d'ambientació que té i per la qüestió aquesta com, diguem-ne, romàntica, entre cometes, que pot tenir, no?
En aquesta novel·la, Flota com una papallona, al protagonista li passen moltes coses. És un boxejador en hores baixes, que en alguns moments sembla que ha sobrepassat per la història. És una novel·la de gènere com aquesta, la figura del perdedor és el que dona més joc?
Jo crec que sí, perquè, sí? A més, a veure... Els guanyadors, si només guanyen, no tenen cap misteri ni cap gràcia, no? Si no hi ha alguna cosa bruta associada amb aquest guanyar...
A la vida la gent vol guanyar, però en una novel·la,
sí,
no?
És poc novel·lable. Exacte. Sí. En canvi, un perdedor que encara... encara que t'emperris en sortir d'allò, et van caient bufetades, 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 i no pots arribar a sortir mai, jo crec que ofereix bastant més marge de treball, no?, a nivell de personalitat i a nivell de buscar-hi els punts aquests de que, sense voler, allò, si no hiciste pa martillo del cielo te caen los clavos, no? Vull dir que facis el que facis, aniràs a parar al mateix lloc on no volies anar, no?
A qui creus que pot agradar aquesta novel·la? Perquè és novel·la negra, però quin tipus de lector tu t'imagines que es pot enganxar amb aquesta història?
Jo crec que, si més o la voluntat, és perquè sigui molt ample, és dir, no tant... Suposo que el primer moment, això de dir una novel·la de boxa pot tirar d'esquena a molta gent, però jo crec que una vegada entrant-hi, la història, la trama, a veure, és un punt sòrdid i és un punt violenta, també és cert, no? Però jo crec que, si més no, està fet amb la voluntat de que agradi al màxim de gent possible, que això suposo que ho hauré dient a mesura que vagin llegint, no? Però diria que està fet amb aquesta idea de que pugui agradar, doncs, a gent que hagués viscut aquella època de la boxa famosa, de la gent que vulgui buscar una mica també aquestes noves alternatives de les noves màfies i de les noves corrupcions. Jo crec que enganxaria una mica per aquí, no?
Tu creus que, vaja, que hi ha molta gent que és amant del gènere de la novel·la negra, que Barcelona, evidentment, doncs té la història que té amb la novel·la negra, vull dir que és un gènere que no ha passat mai de moda, que potser ha tingut algun moment que la gent anava a buscar autors dels països nòrdics, no?, però que aquí també es fa novel·la negra.
Sí, a més es fa molt bé. A més, la gràcia que té és una mica és que ha trencat una barrera que abans estava considerada com el que passa amb els gèneres literaris, estaven considerats com de segona, és a dir, com menors. Per tant, el que no eren grans novel·les, la universitat, els estudiosos, els grans crítics, els grans periodistes, ho veien com una cosa allò com de marujas o de gent que no sap llegir, que no valora la literatura. I, en canvi, mica a mica hi ha hagut autors que hi han entrat i que han demostrat que es pot ser un gran autor i es poden fer una gran novel·la negra, també. Jo crec que la novel·la negra permet també, és un tòpic, però permet analitzar molt la societat des d'un punt de vista molt, molt crític, cosa que des del punt de vista periodístic ho pots fer, però no tant.
Clar.
És a dir, per tractar una notícia periodísticament necessites demostrar-la, necessites tenir proves, necessites poder demostrar tot allò que dius. Amb una novel·la només cal que ho intueixis. Encara que tothom sàpiga què hi ha allà darrere i què vols dir i què no vols dir i què amagues i què no amagues, amb una novel·la et pots permetre el luxe de tirar endavant i no passa res, no? Cosa que amb un article periodístic no pots dir, no pots acusar una persona si no tens unes proves concretes, i en canvi amb una novel·la podries acusar a la mateixa persona, fins i tot de la mateixa manera, però deixant-ho com una mica més obert, i la gent ho entendria perfectament, però clar, no et poden dir res perquè és una novel·la.
Perquè és una novel·la, és una Exacte. Ficció, no? Per tant, tu també fas denúncia social?
Una mica, sí.
Una mica sí,
a veure, una mica és això que et deia abans, sí. No? Vull dir que hi ha aquesta història de les màfies, vull dir, una mica del que ha passat a convertir-se, que a vegades la boxa ara s'ha passat a convertir en combats d'aquestos il·legals molt bèsties, és a dir, combats sense regles, combats el primer que cau, el primer que maten, el primer que perd la vida, el primer que perd la consciència, i això mou molts diners i mou moltes apostes, i per tant també és una cosa que dius, ostres, diu poc a favor de la societat que estem fent, no?
Tu, Jordi Cervera, tu que has escrit tantes coses de diferents àmbits, és fàcil, és més fàcil o més difícil fer una novel·la negra que fer poesia o que fer un altre tipus de literatura?
Jo crec que és diferent. Vull dir, no sé, jo no m'he plantejat mai com a dificultat. A vegades et trobes i entres i vas fent. Jo la manera meva d'escriure suposo que no és ni millor ni pitjor, però no tinc un guió marcat.
És dir, no et fas un croquis dels...
No.
Vas a full en blanc i som-hi.
Jo per això soc molt, molt inconscient, no? Llavors diria que m'avorriria. És a dir, la feina al final d'escriure mecànicament... és el pitjor que hi ha. És a dir, llavors, a mi el que m'agrada és allò, anar buscant solucions, anar creant-te problemes, anar solucionant una mica els problemes que et vas creant, i amb això vaig avançant quasi com si fos un lector. És a dir, a mi la novel·la, quan la vaig escrivint, em va sorprenent.
A tu mateix?
Sí, clar, perquè vas descobrint coses que dius, home, això està bé per aquí, ja, mira, doncs ara puc anar per aquí, i està bé. Clar, això té un problema greu, que és que la millor portes 200 pàgines fetes i descobreixes una cosa que et fa més gràcia, llavors has de tornar enrere i refer-ho.
No?
Però clar, com que també d'alguna manera ho has de corregir, sempre ja ho saps tu també millor que ningú, que s'ha de corregir, s'ha de treballar...
Clar, però te'n recordes de tots els personatges, de tota la relació que tenen?
Més o menys,
no t'oblides?
Si no m'ho torno a llegir, sí, si no m'ho apunto i tal, jo sí, tinc molt mala memòria. Per tant,
allà un croquis, no? Aquest està casat amb aquesta, no té tres ex, o té dos cosins que també es dediquen a la boxa.
Sí, això hauria de... Ho vaig fent també a vegades, cada dia més, no? A mesura que va pensant, ho vaig apuntant.
No, és que imagina't, no?, que a vegades no ha passat mai que de cop i volta escrius una cosa i dius, calla. Vols dir que amb aquest li he dit que es dedicava a això?
Aquest ja era mort fa tres capítols.
Imagina't, no? Amb l'Albert Duran, que és qui ha fet aquest guió i s'ha llegit tot el llibre de la baix, cosa que jo no he fet i vull ser sincera, em diu que descrius els combats amb molta precisió, que fa sentir el lector com si fos al ring. Això és per totes aquestes hores que tu vas veure?
Sí, una mica la idea era aquesta.
No? Que ja el tenies apuntat aquí al software, aquí darrere, al cervell.
Sí, donar aquesta idea de...
O t'has documentat molt per fer-ho?
No, era... És,
ho tens al cap.
Són records d'això. De fet, ara he vist combats recents i no sé si és l'edat o què passa, però m'agraden molt menys que els que recordo.
Ah, sí?
Els trobo una mica més descafeinats, ara. Ja. Els trobo com més...
Sí, amb poc cop de puny.
Sí, com exacte. Com no hi ha aquella... Com que suposo que tots són... Ja quasi tots són rics d'entrada, no tenen aquella necessitat com salvatge de guanyar per tirar endavant i per sortir endavant i per comprar-li el pis i el cotxe a la mare, no?
No.
I això no ho tenen, i per tant crec que perd aquesta ferocitat, aquesta ferotgia que tenien abans els combats. No?
Els combats. Escolta'm, tu ets, de fet, un escriptor tot terreny, perquè ja he dit abans que has fet assaig, poesia, novel·la negra, literatura infantil i juvenil, que n'has fet més d'un i de dos. Perquè portes 100 llibres.
Aquest és el número 100, sí.
Com és possible? O sigui, no tens 100 anys. Com pots escriure 100 llibres?
No, però clar, hi ha molts que són fàcils, o relativament fàcils de fer.
Però...
Hi ha sèries de llibres infantils que són de primers lectors, que n'hi ha 7 o 8, vull dir, per tant, això ja fa gruix, ja suma
això,
una
això
mica.
Ja suma, això ja
exacte,
suma.
Exacte, tot va sumant i són molts anys d'escriure, també, clar.
Clar, però 100? És que no tots els escriptors poden dir que han fet 100 novel·les.
No, però n'hi ha que han fet molt més que jo, eh?
Sí, n'hi ha que fet molt menys que tu.
Bueno, sí, potser ho hem fet millor, no? Però no ho sé, eh?
Mira,
aquí ja no hi entraria.
No et podem posar una etiqueta, perquè has fet moltes coses. Tu com et trobes més còmode? On et trobes més còmode?
M'agrada molt. És que jo, com que sóc com una mica tastaulletes, no?
Sí.
Jo crec que la gràcia, o si més no, diria que una de les coses que defenso és el fet de que no m'he hagut de guanyar la vida escrivint. Perquè això t'obliga a una sèrie de servituds que... Home, què vols que et digui? En canvi, jo em guanyava la vida, pues això, treballant de periodista, i llavors lo de literatura, sí, a veure, has d'arrencar temps de moltes coses, de la vida familiar, de l'oci, de moltes coses, però ho fas una mica a gust i, per tant, no et condiciona. Per tant, tot el que fas, ho fas perquè t'agrada fer-ho i perquè ho vols fer en aquell moment donat. No?
Que m'agrada perquè has dit no m'he guanyat la vida, però no ho has dit en negatiu, perquè hi ha gent que no he pogut guanyar-me la vida.
Home, m'hauria agradat, a veure si
Si tot tingués... el temps del món per escriure?
Suposo que sí, però no sé si... Ara que t'ho sento dir, potser no tant.
Potser hagués fet 200 de llibres.
Exacte, potser no tant, no? Ara que t'ho sento dir això, tot el temps del món per escriure...
Clar,
igual,
a vegades
igual
quan
no,
més tens...
Igual no, sí.
Temps no l'aprofites, no?
Exacte, a vegades una mica, potser seria massa temps de dedicar-te a això, no? Tant d'escriure.
Però, per exemple, has fet molta novel·la infantil i juvenil,
sí,
que també
sí.
És com molt agraïda, no? Perquè en aquest país els nens, tu sí que, o els pares i les famílies compren, però els nens petits llegeixen.
És complicat, perquè jo crec que els adults som una mica més benèvols amb això, és a dir, ens deixem enganyar, entre cometes, una mica més i aguantem, jo què sé, si tu em recomanes un llibre me'l llegiré, encara que no m'acabi de fer el pes, però me'l acabaré llegint. I, en canvi, un nen, escolta, si no li agrada, passa tot, cosa que em sembla molt sana i molt...
Diuen les veritats.
I costa, però per comptes molt agraït, perquè jo, per exemple, vaig bastant per escoles a parlar dels llibres i a contactar amb els nens, i això és infinitament agraït.
Clar.
És una cosa meravellosa que no tens amb els adults. Estic amb els adults, tu no pots parlar amb els adults de la novel·la que has fet tu i que te la comentin, i si hi ha algun club de lectura,
sí,
amb alguna cosa
esporàdica
i tal.
Sí, sí.
Però aquesta cosa de tenir allò 50 nens que et pregunten coses i que igual et pregunten si estàs casat i avui, per exemple, avui n'hi ha hagut un que m'ha preguntat quan m'adeixo d'alçada. Vull dir que aquestes coses que dius que et deixen una mica com descol·locat. Però, en canvi, et donen aquesta frescor de dir, escolta, és un altre món i estàs fent alguna cosa que interessa amb algú i que ho veus, no? Que ho pots tocar, que allò és sòlid i real. No?
Sí, sí. Tots aquests nens hauran de créixer una mica abans de llegir-se
sí.
Flota com una papallona d'en Jordi Cervera, que està publicat per l'editorial Delicte, sí. I que és el número 100, i que visca el 100 i el 101, i els que consideris, gràcies, Jordi, per venir.
Esperem, en contrari, gràcies a vosaltres.
Els ignorants, que no et trobis a cap boxejador que et comenti que li ha agradat més o menys aquest llibre, millor que això no, prefereixo els nens que creixin,
sí,
i després se'l llegeixin.
Si trobo un boxejador i no hem de passar més, ja m'estarà bé,
ja també,
que ho comentin, exacte.
Moltes gràcies, Jordi.
Igualment, a vosaltres, bona nit.
Sings like a bee, Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. Was known to have said, you wash me shuffle and I jab off your head. He moves like a black Superman and calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. And stings like a bee, Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. Stings like a bee, Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali, catch me if you can.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, ben has guanyat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La BBC.
Ah.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Va, a 3:15 de la matinada obrim el capítol de preguntes contestades. La cantant nord-americana Taylor Dane és una de les moltes persones que ha estat diagnosticada de càncer de còlon. Fa unes nits, la Montse des de Barcelona ens deixava aquesta pregunta al WhatsApp del programa sobre la campanya de cribratge de càncer de còlon.
Aquests dies estan arribant unes cartes de salut de l'ICO per aquell control que fan del càncer del còlon. I posa aquí a la carta posa que és d'edat de 50 a 69. I jo pregunto, aleshores, quan fan 70 ja no controlen això? Perquè, és clar, si dintre del mateix llar hi ha una parella que, per exemple, un té 66 i l'altre potser farà 70, només podrà fer la prova el de 66, el de 70 queda eliminat. I per què? Per què els eliminen els de 70?
Doncs mira, ens donen resposta des de l'Institut Català d'Oncologia.
Hola, sóc la doctora Gemma Binefa, cap de la Unitat de Cribratge de Càncer de l'Institut Català d'Oncologia, des d'on gestionem els programes de detecció precoç de càncer colorectal i mama de les persones que viuen a l'àrea metropolitana nord i sud de Barcelona. M'agradaria donar resposta a la consulta que va fer un oient sobre per què les persones de 70 o més anys no reben aquesta carta d'invitació. Doncs bé, quan es va començar l'any 2000 a implementar el programa de cribratge a Catalunya, l'evidència científica ens mostrava que aquestes persones, aquest rang d'edat de 50 a 69 anys, eren les que més es podien beneficiar de la detecció precoç. És on el programa era més efectiu, perquè és on es produeixen el major nombre de casos de càncer colorectals. Ara bé, és veritat que han passat 26 anys i ara tenim una millor esperança de vida, vivim més anys, amb més qualitat, i ara s'ha vist, l'evidència ara ens mostra que també hi ha molts casos de càncer colorectal entre 70 i 74 anys. Això ha fet modificar la normativa i ja es va acceptar l'any passat d'ampliar el programa de cribratge fins als 74 anys. Això no es pot fer de cop, perquè col·lapsaríem el sistema, i està previst que cap a finals d'aquest any o principis del vinent anem incorporant progressivament aquesta població. Què passa amb les persones més joves de 50 o més grans de 70 o l'any que ve a partir del 74? Doncs que poden anar al seu metge de capçalera i un cop es valori els antecedents personals i familiars, li pot oferir una prova o bé la mateixa que oferim en el programa o una de similar en funció d'aquests antecedents. Per últim, comentar que per temes d'organització i gestió del programa hi ha persones que reben la carta d'invitació als 49 anys i als 70. És una minoria, però és veritat que pot passar.
Doncs aquesta és la resposta, i amb aquesta ampliació, que no sabíem, gràcies a la doctora Gemma Binefa, cap de la Unitat de Cribratge del Càncer de l'Institut Català d'Oncologia, Montse, dubte resolt. I de salut a futbol.
Assistència de Xavi, més que preta per Messi, 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 i menys Messi, encara Messi, encara Messi.
Què fèieu el 18 d'abril del 2007 a 10:15 de la nit?
Encara Messi, gol, 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 gol!
Potser us vau quedar admirats davant la televisió veient aquest gol de Messi contra el Getafe amb la veu d'en Puyol. Va agafar la pilota al mig del camp, va driblar fins a 4 jugadors i el porter rival hi va marcar. Doncs bé, sobre futbol i més concretament sobre les transmissions d'en Puyol, ens va demanar fa unes nits en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona això.
Quan van començar i va acabar les transmissions del enyorat Joaquim Maria Puyol?
Doncs mira, l'Albert respon via xarxa X que la transmissió d'en Joaquim Maria Puyol del partit entre el Barça i el Les Palmes el 5 de setembre de 1976 a través de l'EAJ1 Ràdio Barcelona va ser la primera locució en català d'un partit de futbol després del franquisme. Aquest partit fou l'embrió del que posteriorment seria la TDP que es va emetre a Catalunya Ràdio des de la temporada 85-86 fins a la temporada 2017-2018.
El conte per anar a dormir.
Va, que aquesta setmana ens anem a dormir amb els relats del llibre Aixecar-se de taula, que és el segon recull de contes de Caterina Pérez, una autora de Sant Cugat, que combina escriptura i costura i que l'ha publicada Godall Edicions. El conte d'avui porta per títol El sot. Un cop a casa, amb la caçadora encara posada, va recollir dues forquilles i un tovalló que havien quedat sobre la taula i va seure a la butaca. Es va treure les mans de les butxaques i es va contemplar les ungles plenes de terra. Va mirar cap al rebedor on havia deixat la pala repenjada a la paret embolicada amb una bossa d'escombraries. Es va aixecar i va entreobrir la porta de l'habitació dels nens. Tots tres dormien profundament, apilats en aquella habitació de pocs metres quadrats, els grans a les lliteres i la menuda al llit niu. Va entrar al lavabo, es va rentar les mans i amb insistència va fregar les ungles amb el raspallet. Va penjar la camisa i els pantalons rere la porta i es va veure al mirall tot esprimatxat dins la samarreta Imperi Blanca. Feia tan sols un parell d'hores que havia rebut la trucada de son pare. «Surto ara, t'espero baix». Havia encès el televisor i havia fet seure els nens a taula amb unes llesques de pa torrat i una truita de patates. Havia sortit a la terrassa de darrere. En obrir la porta de la caseta de les eines, el tuf el va fer recular, però s'havia d'anar per feina. Va agafar la pala, va posar el cadàver dins un sac i el va arrossegar a les fosques pel passadís. A la paret del rebedor reflectien els llums del televisor. De lluny, les veus dels nens i el frec de les forquilles sobre els plats anunciaven que tot estava en ordre. Es va posar la caçadora i va agafar les claus del cotxe. «Ara torno, vaig ajudar l'avi a fer una cosa. Acabeu de sopar i al llit, eh? Quan arribi, us vull trobar dormint, sí?» Va enquivir com va poder el sac a l'ascensor i en el curt trajecte dels 5 pisos va haver d'aguantar-se les basques 2 vegades. El cos reposava als seus peus. Una orella sobresortia del sac i la va tapar amb un gest ràpid, just quan l'ascensor tocava terra amb un sotrac. Tenia el cotxe aparcat davant de casa. Semblava que mai es faria fosc, va dir a son pare, que l'esperava repenjat al capó amb una altra pala sobre l'espatlla. «I què n'has fet? L'has tingut tot el dia a la terrassa, sota el sol? Sí, collons, què volia que fes, papa?» Mentre el Miquel obria el maleter, son pare va enretirar una mica el sac. «Pobra bèstia! Ja és mala sort, ja, just avui!» El Miquel sabia que el Pere es referia a la festa d'aniversari de la filla petita. Sí, aquell migdia, quan acabava de penjar l'últim globus a la terrassa, li va semblar que el gos portava massa estona ajagut, amb una postura estranya, i quan s'hi va apropar, va veure que era ben mort. Atabalat perquè el pis estava a punt d'omplir-se de nens, va arrossegar l'animal fins a la barraca de les eines. Amb un gest discret, va avisar l'Elvira, la seva exdona, que havia vingut a ajudar per la festa, i entre tots dos van arrencar els globus i les garlandes i els van entrar cap endins. Després va baixar la persiana de la terrassa i va prohibir a la Irina que hi sortissin ni ella ni cap convidat. Fa massa calor. La nena va arrufar les celles. A més, hi ha unes rajoles trencades i us podeu fer mal, va fer-se l'Orni. I així va ser com, de cop i volta, tenia la casa plena de nens de 6 anys, desfermats, saltant sobre els llits, jugant a la pilota amb els papers de regal i intentant obrir la persiana de la terrassa cada 2x3. Els va aturar just quan trastejaven amb el seu pot de pipes de fumar. Els hi va fer un crit quan va veure que s'enfilaven a les parets del passadís i els va haver d'apartar 4 vegades 4 de l'equip de música i els vinils. Esgotat, mirant el rellotge, desitjós que s'acabés aquella tarda eterna, va passar per davant la cuina. L'Elvira feia l'últim retoc a la cobertura del pastís i el guarnia amb dolços de coloraines. L'Elvira sempre hi havia tingut molta gràcia amb aquelles coses, va pensar, i evidència que ell volia això, però no així, que res era la vida que ell havia imaginat. Va engrossir aquella rel punxeguda i lletja que acabava un sot cada cop més profund del qual no en sabia sortir. Pare i fill van agafar les puntes de l'arpillera i d'un impuls van posar com van poder el cadàver al maleter. Hòstia, sí que fot pudor, sí. Van pujar al cotxe i van abaixar les finestres perquè això no es pot aguantar, es queixava el Pere. El Miquel conduïa amb pressa, volia acabar com més amiat millor aquella història. A més, no li feia gràcia que els nanos estiguessin sols a casa. Quan van agafar la pista que duia a Can Borrell, es va posar a ploure. Els aixugaparabrises ja amagaven com una queixa. De cop i volta, després d'un revolt tancat, uns fars els van espetegar la cara. La camioneta del guarda forestal es va apartar al marge del camí i es va fer llums perquè avancessin. En Miquel va passar amb compte pel costat i just quan iniciava un gest amb el cap per donar les gràcies, el guarda li va indicar que baixés la finestreta. Collons, va remugar el Pere, incòmode, al seient. On van? Una cortina de pluja separava els dos homes. Anem cap al pantà per veure els estels i airejar-nos d'aquesta calor. Ja. El guarda es va mossegar lleument el llavi. Però plou. Em sembla que no veuran cap estel. Sí, sí, és clar, gent. En Miquel va somriure en un intent de posar-se'l a la butxaca. Esperarem que escampi. Aquesta època ja se sap, tots són ruixats curts. La gent va fer cara de circumstàncies i va començar a pujar la finestreta. D'acord, vagin en compte. I si plou gaire estona, a més, tornin cap a casa, eh? No m'agradaria haver de venir-los a remolcar per treure'ls del fang. Pare, pare aquí, nen, aquí és un bon lloc. En Miquel va aturar el motor del cotxe. Ja no plovia i una òliba cantava carena enllà. Va agafar la llanterna de la guantera, la va encendre, 3 llambregades mandroses i es va apagar. Merda! Li donava cops amb el palmell de la mà, neguitós, però la llanterna estava muda. No et posis nerviós, fill. Encén els llums al cotxe i acabem amb això, va dir el Pere agafant la pala del seient del darrere i obrint la porta. Uns metres més enllà van apartar la fulleraca i es van posar a cavar il·luminats pels dos fars. Nen, em sembla que algú ja ha estat aquí abans que nosaltres. El Miquel va aturar la pala i es va fixar en el que assenyalava son pare. Tot d'ossos ben arrenglerats es feien lloc entre la terra. S'hi va tensar una mica, clarament eren costelles i extremitats. L'espatec d'una branca els va fer girar sobresaltats. Una llebre va passar-los veloç per davant dels nassos. Collons, quin ensurt! Va exclamar el pare posant-se la mà al pit. Després es va ajupir davant del sot. Tu creus que són d'una bèstia? Va rascar una mica amb el mànec de la pala. Mira, això podia ser un braç. Tapi, papa, tapi! El Miquel va fer un pas enrere i amb un gest heretat de la família va afegir: ara no ens entretindrem a mirar què hi ha aquí dins, oi? Es va treure la caçadora, emprenyat, la va llançar al peu d'una alzina i es va posar a cavar uns metres més enllà amb fúria i urgència. El Pere se'l va mirar en silenci i el va deixar fer. Mentrestant, va tornar a tapar els ossos i va aplanar bé la terra remoguda. El Miquel va sortir del bany amb samarreta imperi i calçotets, va agafar la pala de l'entrada i la va portar a la terrassa, la va ruixar amb la mànega i la va repenjar a la barraca del gos. L'endemà explicaria el que havia passat als nens i quan els deixés a casa l'Elvira, desmuntaria la caseta del gos, el millor seria fer-ne llenya i portar-la a casa dels seus pares per cremar. Va mirar els pisos de davant. Algunes finestres estaven il·luminades. El va commoure el silenci. Trobaria a faltar el gos. Pobra bèstia, va pensar. Havia nascut a una casa amb jardí i havia mort entaforat a un pis. Es va fregar les espatlles, les tenia dolorides, havia cavat un sot ben profund i havia arrossegat el gos. El pes del cos va donar un cop sec al fons del forat, que no es podia treure del cap. Després el va cobrir de terra. Havia arribat el moment que alguna cosa nova naixés. Doncs amb aquest sot avui hem tancat la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies, com sempre, per tota la vostra participació, les vostres preguntes, les vostres respostes i per saber que sou aquí i que ens escolteu. Demà hi tornem a ser a partir de les 12, així que descanseu. Compte demà, sobretot, amb aquest avís pel vent extrem i a la nit ens ho expliqueu. Fins demà. Adéu-siau.